defense them.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Villarreal, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com
és el vila? Molt bon dia. Avui estem a 24, són les 12 i 3 minuts. I estem així perquè anem a presentar-los a... Què volen que els diga? Pues, algo que promociona, mos diverteix, mos uneix i també ens fa feliços, com és la primera ruta del Carajillo, així, en la ciutat de Villarreal. Xus Madrigal, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Regidor d'Hostaleria i Comerç. Cada any mos renovem, posem coses al mercat que després mos copien.
Bueno, no està mal que te copien i no està mal copiar, si la copia és bona, eh?
Com naix esta proposta que posarem en marxa a partir de dilluns?
Bueno, pues naix de la iniciativa de Asiobi i d'aquesta aliança que tenim en la societat civil, en les nostres entitats. I a partir d'ahí, bueno, en converses, en contacte molt directe, entenem que hem de tindre sempre una activitat en el mercat, temporalment, que situe aquesta hosteleria, que crec que és de qualitat i de prestigi en Villarreal, en, diguem-ne, els focus. I quan ens sentem i comencem a valorar moltes coses, pues una de les keys és aquesta primera ruta del Carajillo de Villarreal, que estic segur que va ser un total èxit.
En este cas, el que se fa és que participi més gent, perquè si parlem de la dieta de la Plana, saben que té que ser restaurant, però en este cas...
Bueno, en este cas jo crec que el Carajillo, que és tan nostre, tan, sobretot el d'esta zona de la nostra comunitat, és tan típic i d'alguna manera el que fem és obrir a ese Carajillo que pot ser perfectament a primera del matí, després d'esmorzar, després de dinar, per la nit. Entonces, mos obri molt d'espectre en quant a la temporalitat del dia i al mateix temps pues, mos obri que no només han de ser restaurants, sinó també cafeteries que poden entrar o bars que igual no estarien en unes altres disciplines de les que tenim, i així sí volen entrar. I bueno, ahí estan 22 establiments que han entrat en esta primera ruta.
Clar, si ara ens imagina, no, regidor, que ens està sentint algú i diu, uf, i jo que ara tinc que fer per apuntar-me, tinc que complir uns requisits.
Bueno, més que complir requisits, el que ha de fer és dins de Asiobi, pues se fa la comunicació, la gent s'apunta i n'hi ha dos modalitats, que és la tradicional i la lliure, i complint d'estos paràmetres, pues concurses.
Clar, per a la gent que no, jo penso que igual n'hi ha gent també que s'animarà. Penses que una lliure pot ser d'allò de lo més novedós, no?
Innovador.
Absolutament.
Bueno, ahí està la creativitat de l'hostaleria. Mos passava també en la Olleta quan teníem aquesta versió innovadora i lliure, que la gent innovava i feia les seves coses. Jo entenc que en el Carajillo va passar el mateix. Va haver gent de molta creativitat, com són els nostres hostalers, que van a voler fer, i gent més tradicional que va concursar en la part, diguem, més autèntica del Carajillo, sense menysprear aquesta gent creativa que té capacitat d'innovació. Entonces, les dos vessants són les que hem posat damunt la taula.
Perquè normes hi han per a participar?
El coneixement de cada un. O sea, no fa falta fer moses 21 carajillos per a provar-los el mateix dia. És a dir, entenem que d'alguna manera les normes per a participar tenen que anar a 5 establiments mínim per a poder votar. La gent que vull a votar tindrà que estar abans de votar en 5 establiments i provar 5 carajillos. És una cosa que és complicada de dir. Que és el... Ho tinc apuntat, vull llegir-lo perquè és complex a l'hora de dir, que és el Cajiport.
Cajiport.
El tíquet que et donen, que te van cunyant en 5 establiments per a poder votar.
I podran posar-lo en l'establiment que vulguin,
no? El... Claro, una vegada tinguin el 5 i a partir d'ahí se pot votar.
El que és la modalitat lliure, és lliure, però el que... És la modalitat tradicional? Sí que té una...
Este que elaborar, pues bueno, com és el diguem, el carajillo tradicional. La seva canela, la seva llima, el seu sucre, el seu licor ron cremat, i després, quan dia el meu amic i president de l'Associació d'Hostaleria i Oci de Vila-real, Enrique Miralles, no? Té que tindre aquest trifàsic de tres colors que d'alguna manera identifique el que és el carajillo de sempre.
En la roda de premsa que l'han feta este matí, Emilio explicava una anècdota, no?
Emilio, que és una persona, bueno, tot el món d'este poble jo crec que el coneix i l'estima, ens contava un poc la història del carajillo, d'on venia, no? Jo estava al seu costat i tenia els ulls, ojo i platos,
sí.
No? De com venia i els coneixements que té. Ens contava, d'alguna manera, que el carajillo venia de les tropes espanyoles en Cuba, en les batalles en Cuba, que ells bevien cafè, però per tindre valor per la batalla, per tindre aquesta miqueta de coratge, entonces se posaven ron, un poquet de ron. I entonces era com un corajillo. Era el que li dava coratge, corajillo, no?
Sí.
Allò, lingüísticament, segons se explicava, ha anat evolucionant al carajillo, que no era més que cafè tocat. Però molta gent de Castelló que anava a Galícia i que exportava els seus costums en les queimades que se feien allí en sucre i en canela, quan va exportar el que era la queimada galega que va ser, d'alguna manera, combinada el cafè, van generar aquesta marca pròpia tant de la província de Castelló i de Vila-real, que era el carajillo que coneguem nosaltres, el cremaet, el seu sucre, la seva canela, la seva... Inclús ens explicava per què porta un gra de cafè. Quan fem el carajillo, posem un granet de cafè, perquè antigament aquells que tenien cafè, els restaurants o els bars que tenien cafè, de veritat, que no era malta ni era... Entonces posaven un granet de cafè com per a dir, en esta casa hi ha cafè, no? Que era el cafè molido, que molt gut, sí, que en aquella època es feia. I entonces era una forma d'evidenciar que en
aquesta
casa...
Una marca d'autenticitat, no?
De que n'hi havia cafè. Entonces, en totes aquestes combinacions històriques que han anat... Al final, la història moltes vegades se fa de diferents històries que tenen la nostra pròpia història. Que és el que, d'alguna manera, s'explicava en este carajillo tan autèntic, tan nostre, de Vila-real i de la província de Castelló.
Premis.
Bueno, pues tenim premis per quasi tots, no?, que dic jo. Tenim premis per a la gent que participa com a usuari, que tenim 4 vals de regal de 50 euros, que estaran per a el comerç de Vila-real a Siobi, o sea, tindran que consumir estos 50 euros en espais de Siobi de la hostaleria, i també per als establiments de 150 euros en el mercat central, en productes del mercat central. O sea, per un costat, 4 vals de 50 euros per a la gent que participi en el concurs, i després un primer premi de 150 euros i 150 euros també tant per a la modalitat lliure com per a la tradicional en vals del mercat central per als establiments guanyadors.
És a dir, els 150 euros que n'hi ha dos vals per al lliure... El per al...
Sí, ho he explicat un poc enrevesat, sí.
Sí, són per a gastar-se en el mercat central.
Els establiments.
En els establiments de dins del mercat central.
Exacte, i això serà el premi dels guanyadors, dels establiments guanyadors per votació popular.
Val. I els quatre vals
seran per als usuaris,
per als usuaris, per a gastar-los dins del...
els locals d'Asiobi.
Que són cafeteries, bars o restaurants.
Exacte.
Espera, tindre... Com se fan... com se trau el premi?
Per votació popular.
Sí, sí, però se porta tot a un lloc...
Sí, sí, quedarem...
Se fa el sorteig...
No. Quedarem en la sede d'Asiobi, que en breu inaugurarem.
Això és un altre.
Sí, sí.
Asiobi tindrà una seu en Res, no?
En Res. Jo no vaig a donar dates exactes perquè m'agradaria fer-ho en ells, ja les tenim, però crec que és una cosa que per lealtat hem d'anunciar conjuntament, però en breu, molt breu, inaugurarem la seu d'Asiobi i a partir d'ahir aquestes activitats també les podrem fer allí.
Els locals que participen estan repartits per tota la ciutat?
Per tota la ciutat. Nord, sud, est, oest, centre... és la, com tu dius, no? Popularitzem les rutes, aquesta és popular perquè qualsevol pot fer un carajillo, una cafeteria pot fer-lo, i això ens permet arribar a tots els racons de Vila-real.
Per tant, com es identificarem que són de la ruta del carajillo?
Bueno, perquè estan dins dels cartells que hem fet, són 22, es puc nomenar si
clar,
vols.
Clar.
Si em permets.
Sí, sí, per mi, genial.
Pues mira, està el Alt d'Emilio, el Bar Madrigal, Bocateria Lluïssos, Boncata, Cafè d'Alís, Cafeteria Plaça, Cafeteria Sant Pasqual, El Faro, El Miso, Estretxe, Hambre Cadabra, perdó.
Sí, que està a l'entrada de les tasques, és perquè és un nom un poc difícil de dir.
Complicat. L'Antiga Valenciana, la Dolceta de Maria, la Gran Mola, la Tacita, Los Maños, Merengue y Limón, Pantomima Tapes y Brases, Pingui Cafeteria Bocateria, Pizzeria Cristal, Rofo Café i Valentins Café Bar. I són els 22 establiments que participaran.
I hi ha alguns en molta solera, en molts anys, i n'hi ha alguns ben nous.
Bueno, se tracta d'això.
Regidor, quan parlem de la ruta del carajillo, parlem de aportar gent, de que hi hagi un motor econòmic, de recolzar-nos entre l'hostaleria i el comerç, perquè no així, el comerç a nivell internacional està passant per unes hores baixes.
Difícils, molt difícils, i ens preocupa, Ens preocupa i ens ocupa. De fet, tenim una reunió pendent en un COVID a sol·licitud seua, però que evidentment sabem que hem de fer-la. Enguany, com a regidor de comerç, sí és cert que tinc previst fer una taula de treball seriosa i ben feta per a crear un pla director del comerç, perquè el comerç és una obvietat que ha canviat.
Sí.
I el canvi que es veia vindre i que tenia una periodicitat que preveiem a 10 anys, la pandèmia l'ha accelerat per 2. I és cert, això els comerciants ho saben, ho hem parlat moltes voltes. Jo crec que ahí coincidim tots en el diagnòstic, però n'hi ha que veure, a part del diagnòstic, quin tractament fem, no? Per fer un símil mèdic. El comerç, necessitem veure com va ser el comerç en 5-10 anys, independentment que fins i tot 5-10 anys hem de fer accions que ajuden a mantenir el comerç viu, però hem de començar a plantejar-nos realment el comerç del segle XXI però no de la primera etapa del segle XXI, sinó de la segona etapa del segle XXI. Jo crec que aquest pla director i aquesta taula de treball hem de fer-la urgentment, en gent en capacitat, de la mà dels comerciants, de la mà d'experts, de la mà de les institucions, veure aquest futur, perquè al final, quan sapiguem com serà el futur del comerç, podem començar a sembrar el camí que hem de fer. Mentrestant, l'únic que podem fer és aguantar, pues, com dic, en ajudes. I a mi em sap molt de mal que hi ha gent que aprofite una situació general de crisi, jo crec, de model, per otorgar-se o llevar-se punts quan en els pitjors moments d'aquests últims anys, com va ser la pandèmia, l'esperit de consens era un altre. I això personalment em dol, en una deslleialtat, almenys és el que percebís jo, no? D'intentar treure un rèdit polític a coses que jo crec que el que hauríem de fer és sumar i estar junts.
Sí, lo del pla director...
Puc ser més clar o...?
No. Lo del pla director em pareix molt bé, sobretot perquè per enfocar-nos de bona manera... Jo estava dient-me això i jo recorde quan se'ns planteja que cada una propietari del seu tros de terra, així en la Comunitat Valenciana, en la província nostra, en el nostre terme, i un dels grans visionaris del futur, i que a més a la prova em puc remetre, com és Porcelanosa, ja en aquell moment el que volia era que s'ajuntaren per a fer de poques fanecaes grans terrenys per a fer front a aquest nou model en el que es veia, en el que es veuríem. Vam acabar veient-nos aixina, ara en aquest moment la taronja està prou tocada i jo crec que tindríem que dependre d'això.
Bueno, ja coincidís plenament en el que vostè diu.
En fer un pla director, en veure que sols no eixim, però que estem... I més, Vila-real és un poble que està habituat a treballar en equip, I ho hem lograt en aquesta societat civil, en aquestes associacions. Tindríem que aplegar a fer això, un gran centre.
Tenim que arribar a veure el model que tenim. Jo particularment tinc la meva visió, que és que crec que el comerç ha de convertir-se en una experiència. Mm-hmm. Ben el que estan fent gent que va per davant nostre, no? D'alguna manera estan convertint l'eixir a comprar en una experiència, no únicament en una necessitat de tindre que comprar roba, que avui la pots comprar en 5 minuts des de casa, en el sofà i en una manta. Entonces, oferim una experiència conjunta d'oci, d'estar a gust, de compartir el moment de comprar. Hem d'anar en unes altres línies i per això tenia que generar un ecosistema diferent. Jo el que em referia en el tema, no em referia, igual m'ha mal interpretat o no ho sé, quan dia el tema del consens i la lleialtat, parlava del rèdit polític que alguns volen traure. Jo sentint del senyor Casabó otorgant-se el mèrit d'haver fet bons per al comerç, me pareix ridícul quan és una cosa que vaig dir van presentar una moció este any i Compromís la va presentar fa 3. I jo ja li dic, i ho he dit així públicament, que mai he sigut partidari dels bons. Quan així van bonificar l'IBI un 95% a tots els comerços de la ciutat. Uh-huh. Una ajuda molt més important que els 50.000 euros que hem pogut posar en guany. Molt més important. Quan hem estat facilitant tot el que hem pogut en plena pandèmia en la targeta Fem Poble, que va ser una iniciativa d'un altre partit polític que no existís en aquests moments, que era Ciudadanos, uh-huh. I de la mà van aconseguir treure aquesta targeta. I en aquesta taula del renaixement que teníem de consens per intentar ajudar als nostres sectors, siguen qui siguin, perquè també estava l'hosteria, l'esport, el comerç, hi havia una sèrie de gent a la que vam intentar ajudar en aquestes coses, no? O sea, entonces jo he de dir, no?, que la proposta de la bonificació de l'IBI, la proposta de la bonificació de l'IBI va fer l'Ajuntament de Vila-real, que són tots, perquè ningú va votar en contra. Ni ningú ha votat en contra, o no hagués hagut bons si l'Ajuntament i el govern no hagués decidit fer bons. Entonces, otorgar-se una cosa quan, a més, ja per lleialtat a la gent que han estat en ells, o sea, és una moció que Compromís ja havia presentat fa anys, bueno, me pareix un poc absurde, no? Això no se trata de qui aporta més, no? Sinó de què podem aportar cadascú.
Sobretot en un moment de que estem patint una crisi de model, és a dir...
Claro, és que, vull dir-li, d'alguna manera, el pla director el que s'ha de dir és què hem de fer en el futur, independentment de governar un partit o un altre. És quin model
de
futur és bo per al comerç local.
I recolzar-los en aquesta transició.
Exacte. I, mentrestant, ajudar-los, perquè és evident, ¿vale?, arribar a aquest moment en què el model estigui més preparat. Perquè el model de compra, com li he dit abans, va ser diferent. Sí. Jo li puc parlar d'exemples. Estic en el mercat central i sap que estem treballant en tota aquesta reforma del mercat central, i quan parlen ells li dic exactament el mateix. El client del mercat central actual no tindrà res que veure amb el client del mercat central d'ací 10 anys. Perquè l'ama de casa que existia abans, que tenia tot el dia per a comprar, actualment no existís. O són gent gran, que deixaran un dia de ser clients, desgraciadament. Uh-huh. I tenim que acoplar-nos,
sí,
a un model diferent de, sí, gent que té un altre ritme de vida,
uh-huh,
i que igual té que comprar o té que replegar les seues encomanes a les 6 de la vesprà o a les 8 de la vesprà.
Clar.
Perquè és un model completament diferent. Pues aquesta transició que estem fent en el mercat central és la que hem d'estudiar, no només per part de l'Ajuntament, sinó de la mà dels comerciants, que ells són els que estan primer patint en primera persona aquesta crisi general del comerç, i dos, de la mà d'experts que tinguin la capacitat de visualitzar com serà el comerç en una ciutat com Vila-real, que pensem que tenim dos centres comercials a 5 quilòmetres, pràcticament de la distància que tardem en cruzar el poble de punta a punta, estem en dos centres comercials. Això és una realitat. Per tant, si volem mantenir una ciutat comercial oberta conforme la tenim nosaltres, hem d'innovar i ser diferents per a que Vila-real sigui una experiència vindre a comprar. I en això és el que crec que hem de treballar.
Uh-huh. Per cert, les obres del mercat, com van?
Viento en popa toda vela, que diuen aquells, no? Pues bueno, treballem molt, intentant complir plaços, gràcies al treball, en este cas, i vull agrair-lo, de l'alcalde, de José Benlloc, van aconseguir una pròrroga de 3 mesos en el tema de les justificacions de les obres del mercat, uh-huh, per tal de salvaguardar la inversió i la subvenció que teníem. I jo crec que, bueno, el mercat, quan vaig vindre li vaig dir que estava molt segur de que ho anàvem a treure. Avui encara estic més segur. Crec que és qüestió d'uns pocs mesos. Hem tingut un mercat totalment renovat, diferent, actiu. Estic visitant, ahir vaig estar reunit en ells i he estat mirant les obres de la nova cafeteria que està allí. He estat parlant amb els abastecedors, buscant tots els espais, i faig una crida pública allà, no?, buscant una carnisseria que vulgui estar en el nostre mercat.
Sí, perquè tenim 2 parades menys, regidor.
Bueno, no me preocupen les 2 parades menys temporalment, sinó trobar les parades que són necessàries. És a dir, en breu hi seran noves pliques pels puestos del mercat, i tenim gent interessada, que això és important. És qüestió de pocs mesos que jo estigui en marxa. Sí que és cert que personalment crec que fa falta una carnisseria en un mercat central. No estic aconseguint-la, és la realitat, però estic lluitant i cridant. Vaig estar l'altre dia parlant del gremi de carnissers de València, i si fa falta me n'aniré a Burgos a buscar carnisseries en Burgos, però crec que és necessari, i bueno, ha sigut un crit públic, que no me fa cap vergonya dir que em costa les coses, que personalment soc humà i intento fer tot el que puc, però a vegades costa.
Però si és que jo crec que ixa és la tasca que tenen, és a dir, tenen que pregar per lo que falta a la ciutat. I si se demana un carnisser per al mercat central perquè en este moment no hi ha, és lo que se necessita. Qui sap, algun pot sentir-nos i dir, pues bueno...
N'hi ha que aprofitar la repercussió dels mitjans de comunicació.
Claro, és el moment per a poder lo millor dir, pues bueno, per què no invertir ahí? I sobretot, ixa experiència...
Si vos crida algú, contacte amb mi, enseguida.
Regidor, no dubte que així mos criden hasta patimos quan hi ha una cera trencada.
Ho sé.
I entonces nosaltres ho comuniquem, aquí tenim que comunicar-lo. Però és important lo de ixe pla director, lo de fer una experiència nova, lo de a lo millor tindre un altre tipus d'horaris, i posar-nos en marxa, però tots. Quan estic parlant de tots, és tots.
Clar, perquè...
També el ciutadà,
Bueno, jo crec que el ciutadà, que per a mi és el principal motor que em fa alçar-me cada dia per intentar canviar este poble en la mesura que uh-huh. els polítics locals podem, bueno, jo crec que ell estima el seu poble i quan tu li oferixes coses bones al seu poble no es van a buscar coses bones fora si ja ho tenen al poble. Se'n van puntualment unes vacances o algun dia, però normalment la gent vol i estima el seu poble, no? Ens passa, jo crec que en tots els espectres de la nostra vida, en l'esport, en el comerç, en la cultura, prefereixes estar en casa si les coses que t'ofereixes són bones. La nostra obligació, en aquest cas com a governants de l'Ajuntament, és intentar oferir a la ciutadania coses de qualitat i en això treballem. El que passa és que moltes vegades en nostres temps i la societat actual que reclama immediatès no va de la mà. L'administració té el seu cau i la societat un altre. Ara en esports, per exemple, en tota la renovació de maquinaris que estem fent, pues la gent diu, és que heu llevat maquinaris. Bueno, és que ja n'hi ha dos noves, ara venen dos noves més i anem ampliant i anem fent coses noves. Però té un procés. N'hi ha que llevar primer les màquines velles perquè capiguen les noves. I aquest procés de dos, tres mesos fins que vagin... Recordo els primers dies que me dien, és que heu llevat... Bueno, ja estan arribant les màquines. Possiblement en 4 o 5 mesos la gent, des que van llevar les màquines, s'està elaborant el canvi. 4 o 5 mesos és molt de temps per a un ciutadà, i ho entenc, però és molt poc de temps per a una administració.
Clar, si pensem en els comerciants, tenim un pla director. El que passa és que el comerç cada dia té aquests imposts que ha de pagar.
Clar, per això ho entenc.
El dia és aplastant. Però clar, és que el, en aquest cas el polític té 4 anys de legislatura per a poder posar o poder en les vies perquè el tren comenci a marxar.
Jo, Susana, permetis-me, no li puc demanar al comerciant que espere 4 anys.
No, me refereix per als temps.
És dir, jo al comerciant he d'intentar facilitar-li que es puga mantenir aquests 4 anys, però sabent on tenim que anar. Són dues coses diferents. És dir, clar, jo no puc deixar abandonat al comerç local perquè tinga un plan a 6 anys vista. El plan a 6 anys vista n'hi ha que anar fent-lo en el procés que toque, de la seua mà, anant cap on tinguin que anar, cap on ells vegin també que tenen que anar i ens podrem acertar o equivocar tots. Però mentre passen aquests 6 anys, ells tenen que tindre la possibilitat o la viabilitat. Per això les ajudes que van fer en el seu moment del 95% de les bonificacions de l'IBI o aquests bons de comerç, a pesar de que alguns es vulguin polititzar, que jo crec que és un error, perquè al final els bons de comerç poden haver sigut bé o poden haver sigut mal. Si han sigut bé, jo no tinc cap problema. Si vostè m'ha sentit dir a mi que no era partidari dels bons de comerç, i si estic equivocat, no me cauran els anells per dir que és una bona opció. Però vostè pensa que els 50.000 euros que repercutix en bonificació poden ser 150.000, per dir-los algo? Salvem el comerç local. Vostè creu que el salvem? Ara, tindrem que fer, a veure què podem anar fent en la situació econòmica que tenim, per un costat, perquè si la del comerç és roïna, la de l'Ajuntament no és millor. Però en aquesta situació tindrem que sentar-nos en ells, analitzar realment, i ja tinc tota la memòria d'aquests bons que estic estudiant, on han anat, com han anat, si ha repercutit, si no, quants mesos de garantia li puc donar.
Sí.
I en tot l'estudi, si fa falta, seguirem en aquesta línia i ens sentarem en ells i parlarem. Però que vull que entenga que ni la bonificació del 95% de l'IBI puntualment durant la pandèmia ni els 50.000 euros que podem haver posat en aquests bons salven el comerç local si no tenim una idea i no tenim un projecte i no tenim un futur. I són coses que ens ajuden a anar aguantant mentre que anem a algun puesto. I això és la meva forma de veure-ho.
Clar, en aquest cas seria anar pujats a un tren, estem passant per un túnel que està tot molt fosc, van pues això, posant-los, il·luminant-los perquè no... Però al final hem de veure la llum.
Al final hem de saber en quines estacions volem baixar. I això és la meva teoria, que hem de saber on volem arribar. I ens podrem equivocar d'estació. Això és possible. Si entre tots decidim que volem anar a Barcelona i resulta que tenim que anar a Madrid, doncs bueno, escolta, en la vida n'hi ha que decidir i esperem acertar. Però devem de saber on volem anar.
Sí, clar, el que no podem és no saber exactament cap a on anem i allà vas, que vas. Sobretot perquè és que al final, dia a dia, el fet de dir és que qué malament han anat, o és que no estic ben en el que vulgo, és que no... Clar, i un consistori traure este model de comerç que està en crisi és ben complicat.
Bueno, però tenim l'obligació d'intentar-ho. És a dir, la mateixa crisi, jo me desperte cada dia quan llisc el periòdic, ven que en Castelló han tancat tantes tendes, que si Zara així, que si l'altre, però és que si me'n vaig a València veig lo mateix,
sí, sí.
Si me'n vaig a Borriana veig lo mateix. Entonces, així se trata d'intentar tindre un model propi. Aprofitar dins del DAFO d'oportunitats que tenim, en oportunitats i en dificultats, i veure les nostres oportunitats i intentar apostar per elles. I no podem ser lo mateix que tots, perquè si som lo mateix que tots, mal anem.
El regidor, hi ha ajudes d'altres administracions que poden reclamar l'Ajuntament de Vila-real?
N'hi ha ajudes, n'hi ha recursos. Jo mai he cregut, ho dic sincerament, mai he cregut que això sigui un problema de recursos. Li torno a repetir, jo crec que és un problema d'idees. És cert que quan tu no estàs ofegant-se, com ens passa en el comerç, us agarra el flotador més proper.
Sí, sí.
I és humà i és normal. Però els que dirigim hem d'elevar-nos d'alguna manera i veure on estan les illes, on estan els acantilats, on estan els barcos de rescat, i entonces prendre una decisió. I això crec que és una cosa que hem de compartir nosaltres en la societat i en este cas en els interessats, que són el comerç de Vila-real, per tal de prendre aquestes decisions que crec que són fonamentals. No és un tema d'ajudes. Si no tenim ajudes, tenim l'obligació igual, en ajudes o sense ajudes. A mi em dona igual que la Diputació em doni o no em doni diners, o la Generalitat em doni o no doni diners, o l'Estat doni o no doni diners. El meu projecte primer és Vila-real. Si no, no estaria en un cartell que pensen electoralment cada 4 anys on diu el meu nom, Xus Madrigal. O sigui, el meu projecte és Vila-real i crec que el del meu partit és Vila-real. O sigui, l'excusa de si ens donen o no ens donen, home, ajudaria molt que ens donaran molt més dels que ens donen. Però si no ens donen, la meva obligació és continuar buscant la solució.
En quant al Servei Municipal d'Esports, vostè parlava, jo llevo una màquina i ens té un temps en què tornarà a fer aquesta reposició de màquina. Jo és que la sé, la resposta, perquè vostè ja l'ha dit, però quan canviarà la gespa de fundació?
Bueno, jo crec que ho explica per activa i per passiva. Jo, a veure, fem una cronologia de fets. Nosaltres mos ve una proposta al pleno per emplear els diners de la Diputació en canviar, arreglar 4 jardins. Sense dir-nos quins, 4 jardins. El resto totalment igual, entenc. Tenim que fer 4. Del Partit Popular, nosaltres la rebutgem. I li diem perquè estem treballant en un altre projecte, que és canviar la subfectadora de la piscina Jure Marriquena i canviar la gespa de flors. Bueno, ells no estan d'acord, però al final nosaltres com a govern ho decidim i ho tirem endavant. Es ve, fem el projecte, el presentem a la Diputació, principi del trimestre de l'any passat, el primer trimestre de l'any, març, si no recordo mal, me puc equivocar en algun mes, però crec que no.
Primer trimestre.
El primer trimestre de l'any, tirem això endavant. Ho presentem a la Diputació, la Diputació té la seva gestió administrativa que fer, es té que aprovar el projecte, tal, i a final del segon trimestre ens aproven i ens ingressen els diners.
El 50%.
El 50%, però no passa res. Ni això em preocupa, perquè jo puc generar el 100% de la subvenció. Mira el que li dic, O sea, és que no és ni un problema això. Però, claro, jo tinc que fer una licitació que no puc fer en un mes. Això el Partit Popular ho sap perfectament. Llavors, quan jo realment estic en condicions de poder fer la licitació, podria ser el mes de setembre o octubre. Claro. Jo veig la licitació i veig plaç d'execució 3 mesos. I dic, puc fer dues coses. Parar les lligues, llevar els xiquets que estan allí i deixar-los al carrer, o fer tota la tramitació per arribar al mes de maig, que és quan realment tinc l'obligació, sea, si és que la mateixa Diputació ja mos dona els plaços. El 31 de maig jo tinc que tindre la licitació adjudicada. Uh-huh. I el 31 d'octubre del 2025 executada.
Sí.
I dic, quan vaig a fer el canvi de gespa? El tindré que fer quan no n'hi hagin activitats en el camp de flors, sí, de Fundació Flors. O dir els xiquets sense jugar. Tres mesos.
Això ho havia parlat diverses voltes.
Entonces, no entenc que tenim més diners. Claro que tenim més diners. Si jo no ho he negat mai. És més, tenim el 50% dels diners. Però encara i sina, jo li soc franc. Només un problema econòmic. Podia generar-los. Què ocorreix a la desumafectadora?
Eixa.
Nosaltres generem crèdit. És el mateix procediment. Sí. Generem crèdit i tal. Però arribem a final d'any i tenim que treure les subvencions als clubs. Que n'hi ha que pagar-los. Els esportistes d'elit. L'esport escolar que està en marxa. El multiesport. Només que li parli d'esport. Però és que si vaig en els meus companys, ajudes entitats socials, temes de comunicació, temes de cultura, temes de etcètera, festes, etcètera, etcètera, etcètera. I evidentment, estant en plaços com estem i treballant conforme estem en precari, que ho he dit una i mil vegades gràcies a l'esforç dels tècnics del Servei Municipal d'Esports, però treballant, les prioritats són les prioritats.
Clar, lo de la gespa de flors és, vamos, jo me sorprengue quan ho demanem perquè vostè ho ha dit per activa, per passiva i té tota la raó. El que el deshumidificador no funcione és el que me preocupa, me deu de preocupar per la salut.
No.
Eixe tema vull que se quede clar.
No, per l'amor de Déu, no. Així estem parlant d'un tema de salut. ¿Vale? Estem parlant de desumidificadors, la seva funció és controlar la humitat ambient. Què mos pot passar? Que se mos descontroli un dia a màxims, i tinguem que parar dos dies la piscina a màxims.
Que de moment no ha passat.
Que no ha passat. Vale. Gràcies al treball, com li repetís, del Servei Municipal d'Esport i els tècnics que estan treballant en precari, però no ara. Les màquines tenen 32 anys. Uh-huh. Estan en precari fa molt de temps. I en els tres pilars que jo vaig marcar quan vaig entrar al Servei Municipal d'Esports, que era el primer, l'esport escolar, que ja està al 100% en marxa. El segon, canviar el model, que també s'otorga al Partit Popular en el tema dels clubs, però què està dient? Si se van carregar les subvencions només que s'han fet en el 2004-2005, tot el temps posterior no ha hagut i se subvencions, ni quan governava el Partit Popular, ni quan hem governat nosaltres, perquè el model que exigia la intervenció municipal era un altre. O sigui, això no és un tema de lliure concurrència. Això és un tema de model administratiu que hem d'emplear nou per a poder-ho fer. I de que els clubs en aquest model poden tindre un estalvi de l'IVA del 21%. Però en la concurrència competitiva ja se valorava en el contracte de patrocini. Els mateixos valors que hem calculat per atorgar en la subvenció de concurrència competitiva als clubs, i ells ho saben, és el mateix que hem empleat durant tots aquests anys en un contracte de patrocini. Exactament els mateixos. El que passa és que la gestió administrativa és diferent i aquesta part sí ens ajuda i gràcies a l'esforç que hem fet per treure-les en guany a que les subvencions tinguin un 21% més, que és l'IVA que es poden ahorrar.
És dir, l'IVA se l'ahorraran.
Se l'ahorraran perquè hi ha certs gastos que són justificables.
I un IVA d'un 21% és molt,
El que li vull dir és que hi ha gastos justificables en les subvencions que no porten IVA, com per exemple les nòmines dels treballadors dels clubs.
Per exemple,
o tenen un IVA reduït com el transport o l'alimentació. Són IVA reduïts, o productes mèdics, són IVA reduïts, que d'alguna manera el que fan és que aquesta factura que feien per patrocini se veu implementada en aquest IVA que ara no tenen que repercutir a la subvenció. Però no se trata de que no hi haguera uns criteris de valoració per a donar-li els diners que se li donaven als clubs. Per tant, que deixen de manipular informacions. Si això no és un tema ni de voluntat d'un partit ni d'un altre.
També se parla de ese conveni en els que vostè i jo ja l'han parlat, però clar, a voltes no escolten el que parlem, no? Trauen.
O escolten i simplement els importa poc.
Vostès tots els anys se reunien en els gimnasios. Van començar per 5, actualment hi ha 17.
Correcte.
I fins ara, per a poder pagar-los, tenen un model que actualment no poden gastar.
Exacte.
Però tots els anys, a principis de gener, si vostè no me ho va dir malament, sempre hi havia un període en el que no podien disfrutar de tot el que compren el Servei Municipal d'Esports hasta que no arribaven a un acord en els gimnasios?
Bueno,
com era això?
Li matiso un poc, val? Nosaltres anàvem a un model de contractació en els gimnasos que també hem tingut dificultats administratives per a poder continuar en ell, que hem de canviar. I el que sí que passava cada any és que en la parada que teníem per final de pressupost 1 i arrencament de pressupost 2, hasta que teníem els diners en marxa, hi havia un període més que de negociació, que estava tancada, era de tramitació, i que aprofitàvem la parada que fem en hivern per a poder-ho fer. Actualment jo m'he reunit en aquests gimnasos primigenis, que són els que van vindre a parlar la primera vegada i són els que d'alguna manera han estat més actius. Li he explicat la situació, crec que l'han entès perfectament. Anem a anar a un model diferent que ens doni una estabilitat i que no tinguem que estar a veure què fem cada any per evitar aquestes coses.
Entrem dins d'un marc legal.
Exacte. No, ja no legal, que el que estàvem fent no és que fos il·legal, però sí teníem advertències de que no estàvem fent-lo com la intervenció municipal volia. Entonces, a partir d'ahí, hi ha que canviar el model de la mà d'ells també, perquè jo el que sí que li vull dir és que cada decisió que prenem, jo parlo en les persones afectades, o en els clubs afectats, o en els gimnasos afectats, o en qui sigui, i intento explicar la situació que tenim. A final d'aquest any, un parell de gimnasos han tingut dificultats per a cobrar. I jo li he explicat que aquesta situació se pot repetir, donat que la intervenció municipal ens està advertint de que no estem fent les coses com haurien de fer-les. Llavors, hem decidit que el millor que podem fer és anem a fer les coses per a que tingui una continuïtat i no tingui que estar en l'aire cada any de veure si podem o no podem fer-ho. Però de la seva mà. I estem parlant, i estem treballant en ells, i negociant en ells, i mirant a veure què podem fer, sense deixar d'ajudar-los en la mesura que puguem. I també vull dir que totes les places que s'oferien en els gimnasos s'han introduït dins l'espai del Servei Municipal d'Esport. Que sí que és cert que hi ha una reducció de classes, però no de places. Que també ens dona...
Reducció de classes.
Sí, però no de places. Que això també ens dona un avantatge, entre cometes, ¿vale? Perquè és cert que perdem algunes classes, que moltes classes que se quedaven gent que no podia optar a elles perquè eren classes de 20, sí, a ser classes de 30, ja poden entrar.
Sí, en este cas el que se queixaven era al haver comprat el bono del Servei Municipal d'Esports, anaven a la classe de CrossFit, que és la que més s'han queixat, o almenys l'oient que va entrar en Ràdio Vila-real, perquè ara no ho tenen. Inclús l'oient em diu per telèfon, nosaltres hem arribat a pensar, si anem a dos gimnasios, jolín, mos juntem tot, xufem tot al mateix, per si podem estalviar.
No, ja li dic que és un problema de diners. Els diners per als gimnasos estaven i estan. És un problema de model de contratació. És a dir, jo entenc que aquestes queixes dels usuaris totalment i les puc hasta compartir. Jo pues, li demanaria a l'oient que vinga, que parlem. Jo entenc a tot el món que em demana una cita. I li explicaré, li estic explicant així i buscaré les solucions que pugui haver.
Claro,
I pot haver gent que encara així no ho entenga. I bueno, pues buscaré una solució que tinguem que buscar. O intentarem donar-li. Però pensem una cosa. Estem també treballant en un servei municipal d'esport on tenim les quotes més baixes. Jo crec que no només de tota la província de Castelló, que per descomptat, sinó possiblement de tota la comunitat valenciana. O sigui, així es paguen 140 euros anuals. Anuals. Per soci. És a dir, han d'entendre que totes les renovacions, el posar en marxa l'esport escolar, les subvencions als clubs per a que puguen estar, la millora dels gimnasos del Servei Municipal d'Esport, la millora de les instal·lacions i de les piscines, el manteniment de totes les instal·lacions esportives que tenim, que hem multiplicat per 5 des de que vam entrar en el 2011, la ciutat esportiva, en el Pavió Melilla, l'ampliació del Nou Llorenç, en tot el que m'han fent el carril de running de l'Armira, tot el que m'han fent i ampliant des del Servei Municipal d'Esports, n'hi ha que mantindre-ho. i continuen tenint les tasses més baixes, les quotes més baixes de tota la província.
Clar, i resulta que jo ara pense, no? Estic raonant en vostè, vull dir, bé, Andrés...
I no li lleve raó, eh? El soci que ha pagat per fer una classe i ara s'ha vist en una dificultat, eh?
Sí, claro,
no li lleve ninguna raó.
El que convide és a que la gent de la ciutat, quan té una necessitat, que vaig a parlar amb el regidor i que diguen, som 30, en som 40, i nosaltres, igual que me van dir a mi, és que podria, en vez de dos gimnasios, ui, juntamos tots, bueno, pues ahí té la casa de la vila, per anar a parlar en ell, que és el que se té que fer. Però fijes, si fan els bonos locals i només es puc comprar si estic apadronat en Vila-real. Però és el no bono sé. Del Servei Municipal d'Esports.
I pot comprar una persona de Castelló, de Onda, de Borriana, de Almassora, de Betxí. Hi havia un cas curiós, perquè va haver un canvi de ubicació.
Clar, jo vostè ho ha preguntat i sempre m'ha dit, Susana, recordes que... Em costa molt, no?
Bueno, la llei Bosman es va obrir el món a tota la comunitat europea, que en part és bo, eh? Perquè també som una ciutat de serveis que estar vius ens permet no ser una ciutat dormitori a pesar d'estar al costat d'una capital a 7 quilòmetres.
Clar, però si ho tenim en els impostos que paguem, pues diem, jope, no... bueno, en fi, el bono comerç té que estar empadronat.
Bueno, però pense...
El mareige, eh? Faig una cosa de...
Bueno, el bono comerç se gestiona a través d'un COVID i se demana una direcció.
Claro, tens que ser empadronat.
Se demana una direcció. Però li volia comentar el cas d'una queixa que van dir d'una usuària,
sí.
Perquè la van canviar d'ubicació de la Lloret Marrequena al CTD, en les classes que teníem i tal, i un dia, claro, és que jo vinc de Nules, agafo el tren i me pilla més lluny del CTD. I jo dia, ja. Igual el tren és gratuït perquè se van posar els bonos, el preu que tenim, costa més vindre a Vila-real que estar en un gimnàs en Nules, possiblement, costa menys. Però ha d'entendre que les necessitats de Vila-real són les que són. I jo estic encantat que vinga gent de Nules perquè possiblement se farà un cafè en la cafeteria de Vila-real o antes d'anar se'n comprarà en la tenda de Vila-real, que estic encantadíssim. Per això dic que jo crec que és bo, no? Això. Però han d'entendre, igual que n'hi ha gent que em diu, és que el CTD està lluny. Home, pues pel que visca en davant de Escultor Ortiz, segur que sí. Però pel que visca l'amic d'Alemanya, igual està més lluny la Lloret Marrequena.
Clar,
és una reflexió que moltes vegades no fem, i els serveis són generals.
Claro.
És dir, estar prop o estar lluny d'una ciutat,
bueno, en el que
en 20 minuts intentem arribar i ser comprensibles quan hi ha gent que té dificultats de caminar, però tenim un autobús gratuït. Tenim una ciutat que és plana totalment, que en 20 minuts passes de part regidor, a part. Però bueno...
Ahí ja no arribem, perquè entonces quasi pràcticament tratamos... tindríem que ser persones ja molt intolerants, és a dir, no ho sé, si n'hi ha un servei i servei està en aquest puesto, si tu vols tindre aquest servei, hauràs d'anar a aquest servei.
Bueno, intentem arribar hasta aquest detall, Susana. Nosaltres intentem arribar hasta aquest detall, però han d'entendre que a vegades no és possible. Si visquen una ciutat com a Castelló, que està a 7 quilòmetres d'ací, i visqueren... per dir-los un exemple, en l'avinguda Hermanos Bou, i tindrien que anar a Gaetà Huguet a fer les classes d'atletisme, se tindrien que desplaçar i creuar tot Castelló.
Claro, però és que, bueno, jo ja ho assumís, és a dir, després apunten al centre excursionista i fan 11 quilòmetres. Ahir va vindre el centre excursionista, ahir o després, ahir, no sé, meravellós. O sigui, jo...
Són genials.
Bueno, una dona té 82 anys i vostè sap que van anar a comprar-se unes espardenyes... claro, allà va al centre excursionista, se'n va a la carretera d'Onda, un centre comercial, a peu i va tornar, és a dir, i té 82 anys, o sigui que el qui no vol,
bueno, jo...
bueno, que vol, se queixa és que és un quejica.
Bueno, el centre excursionista que sempre ha sigut un referent en este poble, que ara, per cert, reprenem el cinema de muntanya, en breu el presentarem i l'anunciarem de la mà del centre excursionista, jo crec que són un exemple de lo que és gent activa, sana, d'este poble. A més, me dona molta por perquè sé que he de fer una eixida en ells, i mira que jo, vostè sap que faig algo d'esport i tal, i dic, bueno, cuidado en estos, que estos me tomben.
400 persones són socis, eh?
Sí, sí. Possiblement un dels clubs més grans de la ciutat, segur, i de la província.
I n'hi ha gent des de 30 anys hasta de 80 i més. És a dir... És molt variat, perquè la vaig tindre així, sí, està ben encantat, sobretot perquè em deien també que fan coses en conjunt del Servei Municipal d'Esports.
Tenim quatre eixides.
I que, bueno, que quan volen algo se combina allò de que parlem de de la societat civil de la ciutat, coses juntes en la fundació de la Caixa Rural també d'ací de... És a dir, és com...
És que és molt senzill, Susana. A veure, jo crec que el polític està per encausar les inquietuds de la ciutadania, no? I de l'associació, de l'associacionisme, de les associacions del poble. Nosaltres hem de, d'alguna manera, vertebrar i, d'alguna manera, impulsar aquelles iniciatives, donar l'impuls a aquelles iniciatives que ja venen de la societat. Jo crec, crec que tenim un teixit associatiu brutal, a tots els nivells, social, esportiu, cultural. Parlava ahir en una companyia de teatre que ara porta la meva companya d'una Saura i tal, i em deia, bueno, va ser un tema de... Ens van trobar pel carrer i va parar, em va preguntar per temes personals meus i jo per ell, tenia una certa amistat, i em diu, és que n'hi ha 14 companyies de teatre de carrer en Vila-real.
En Vila-real.
És que això no passa en cap punt d'Espanya.
A mi em preocupa...
És cultura.
Regidor, tindrem que tal volta pegar, posar tots el foco en el comerç local i hauríem d'entre tots fer per, perquè poguerem tindre aquest model de negoci algo d'oxigen. Jo crec que hem de mirar tots cap allà en aquest moment.
Sí, jo crec que ara ha de convertir-se en una prioritat. Ha sigut sempre un punt important, però ha de ser una prioritat. Perquè, com li he dit al principi d'aquesta entrevista, el primer responsable del comerç local, en aquest cas com a regidor, sóc jo, i veig que hem accelerat d'una manera... Allò que veiem vindre de lluny, a partir de la pandèmia, s'ha accelerat d'una manera brutal. El que devien de ser 10 anys han sigut 2, i hem de prioritzar i posar-nos en el foco de que realment estem ja ahí, en aquesta transformació. No va vindre la transformació, sinó ja està la transformació.
Som una ciutat de salut i de l'esport, i ara tenim que ser la ciutat de les experiències, no? De com viure una experiència única.
M'apunte.
I tots, no? Perquè, clar, els senderistes, els clubs... És que tenim tantes coses que poden cohesionar.
Mira, jo intento transversalitzar les àrees en les que estic, no? D'alguna manera.
Sí.
Quan hem presentat el tema de Asiovi, pues intento implicar altres elements de la ciutat. Ara ve la gala de l'esport i vaig intentar implicar a Asiovi i Ucovi. Quan t'he fet la Fira Nadal, pues enganxe, intento d'alguna manera... que n'hi ha que a transversalitat, perquè pensa que és la societat civil la que ha de conèixer què te passa com a veí per empatitzar en tu. Jo en la primera etapa de regidor de comerç, en el 2019, vaig dir que som 50.000 habitants. Si de totes les encomanes als reixos que fem, al nostre tirorí, tan tradicional i tan important que tenim a la ciutat, als nostres reixos d'Orient que venen, ferem un sello de Vila-real, de tots els que fem, un o cada un dels 52.000 que són, serien 52.000 compres dels Reisos en Vila-real. I no estem demanant que al final no puguin anar a uns altres espais, sinó que també comprenguen que si després volen anar al carrer i volen veure la ciutat viva i volen veure la ciutat activa i volen que se facin coses i que s'obrin comerços i que no veure carrers tancats en tendes tancades, el primer és que hem de reflexionar sobre això som cada un de nosaltres.
Regidor, no mos hem menjat el temps, però clar, ja feia temps que no venia, tenia ganes de parlar amb vostè.
Sempre me tira encara,
Gràcies per haver estat així, Xus Madrigal, regidor.
Moltes gràcies a vosaltres,
també. De l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies. Xelo, baixa i puja.
Estàs a la 92.2 FM.
Smart Mobility Systems. Especialistes en vehicles elèctrics de 2 i 3 rodes, patinets, bicicletes elèctriques i motos elèctriques. Obrim en Vila-real, en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Vila-real.
Miren, avui a les 8 de la vespre, a Borriol, es farà la presentació oficial del cartell anunciador de Nova Jerusalén. Serà un acte presidit per l'alcalde de Borriol, Héctor Ramos, i també pel president de Nova Jerusalén, Arcadi Babiloni. Els tenim al fil telefònic. Bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Molt bon dia, Susana.
50 anys es compliran en guany, no?
Sí, 50 anys, 50 anys de passió, si mos ho diria.
I estos 50 anys que se compliran vindran d'alguna manera, tindran un començament perquè la gent vagi gaudint de lo que és este acte a Borriol per una exposició que se farà, no?
Com?
Una exposició.
Sí, mira, l'exposició la farem del 28 de febrer al 9 de març. La primera exposició la fem en Dávalos Fletcher, en Castelló, que ahí és tota la història de la passió de Borriol. I després, en Borriol, dues setmanes antes de la passió, també fem la mateixa exposició en l'antic Cine de Blaida de Borriol, que és un puesto molt, molt adequat per fer l'exposició d'esta.
Perquè, clar, quan parlem d'un cartell anunciador, imagine que és el mateix acte, poc varia aquest acte, és un acte que té, o sigui, és un fet que té 2.000 anys d'història. Però per què este cartell? Com el renoven? Què volen posar cada volta, cada any?
Nosaltres vam agradar fer cosa de 6 anys, 7 anys. Antigament, pues, teníem a Lorenzo Ramírez, que és un pintor de Castelló, bueno, de Borriol, molt, molt important, que ell era membre també de la passió, era Herodes. I ell, pues, mos confeccionava els cartells de Nova Jerusalén. Després, fer cosa de 6 anys, vam decidir en junta de tots els artistes locals de Borriol que mos confeccionaren el quadre que després traslladaríem a cartell. I va ser una acceptació molt bona i continuï així. En guany, als 50 anys, nosaltres el que fem és que els actors els diem que s'inspiren ells en el que era la passió de Jesús. No els hem dit mai, heu de fer això o heu de fer allò. Nosaltres els diem que s'inspiren en el que és la passió, no en la passió de Borriol, sinó en veritat el que va ser la passió de Jesús. I ens pues, han confeccionat tots ells. De moment ja ne portem 6, més 2 dels 40 anys que la Fernanda Jerusalén, que es va confeccionar Lorenzo Ramírez i Eixina. Enguany, el cartell, vaig a desvelar-te un xicotet detall que té el cartell, que tant a Héctor com a mi ens ha cridat molt l'atenció i no ens podem aguantar esta vespre que farem la presentació. El cartell que ha confeccionat enguany Vicente, que és un dissenyador gràfic que també tenim dins de la passió, té un detall molt bonic, que tot el cartell és tota la gent que va eixir el primer any en la passió de Borriol. Està el fons del cartell, tots els noms apuntats a mà, i damunt ja està plasmat el cartell de la passió d'enguany. I és un detallet que a Héctor i a mi mos ha flipat, mos ha agradat molt. I això.
És a dir,
mos conten ells en què s'han inspirat i tot això, però és lliure.
És a dir, que...
Mostrar-me la passió és lliure.
És a dir, estarà tota la gent que el 27 d'abril de 1975 va fer la passió de Crist de Borriol.
Sí, sí, està plasmant el cartell, a punyo i letra, escrit a punyo i letra.
Miren, algo que jo no sé si tot el món ho sabrà, però que jo m'he documentat un poc i d'ahir ho he tret, és que a Borriol participa pràcticament tota la gent que participa és del poble, és així, no, alcalde?
Sí, sí, sí. Tenim algun convidat aixina sempre de fora que vol participar i que és més que benvingut, però bueno, el gros, més del 90% de la gent que participa actuant i col·laborant és d'ací del poble.
Perquè l'únic paper que s'hereta és la que figura en estatuts de Nova Jerusalem és el de Jesús, no?
Sí, bueno, això te ho explicarà millor el seu
sí,
president.
L'únic paper que és hereditari és el de Jesús. Se va posar en estatuts, que va passar de Rafa pare a Rafa fill. Ara Rafa fill no sé què és el que voldrà fer, perquè els fills d'ell són molt menuts. El major té 9 anys i entonces pues, no sabem el que ell voldrà fer. Però sí, en un principi el paper és hereditari. El dom és el del Jesús. No és l'heretaran de pares a fills, no és que ell els doni el que ell vulgui. En el moment que ell digui, jo m'ho dice, el meu fill no pot agarrar-ho, entonces ja passaria a decisió de la Junta General, fent càsting o algo, però si ell digui, és pel meu fill, se respecte, que m'ho dice perquè ja no me veig capacitat per ser de Jesús, pues entonces se buscaria un actor nou i ja està.
En el 50 aniversari seguís sent Rafa Lloret?
Sí, 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 sí. I per molts anys que mos dure.
En este cas, sí que és de veres que la Mare de Déu és la viuda de Rafa Lloret. És a dir, interpreten el paper en la vida real. O sigui, és a dir, són mare i fill.
La viuda de Rafael Lloret Teruel i la mare de Rafael Lloret Procal, sí.
Miren, és una curiositat perquè va llamar l'atenció l'any passat, per exemple, que jo vaig poder assistir a la Passió i a la seva localitat, ens cridava poderosament l'atenció lo bé que ho feia. És a dir, i és que en realitat, avui quan ho he vist, m'he emocionat, són mare i fill.
Sí, mare i fill, ahí está, claro, pero también te tengo que decir que Virginia Porcar porta tota una vida dedicada al teatre.
Sí.
Entonces, pues, és molt bona actriu.
Sí,
a banda del sentiment.
Claro.
És, en fi, si parlem de l'acte en si, parlem de que n'hi ha escenaris naturals.
Sí, 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 a veure, n'hi ha escenaris per tot el poble, se concentra un poc en el que és la plaça de la Font, on hi ha dos escenaris, el Sanedrí i el de Pilat. Després està la plaça de la Torre, que és l'escenari d'Herodes. Està el Huerto de los Olivos, que ahí també és al carrer Atzavara, que és una escena molt, molt bonica que jo... Bueno, és que les recomano totes, però bueno, jo sempre és la que me queda a veure, perquè si no vas pronte te la pots perdre. I després està el Calvari en si, que és inigualable. Inigualable.
Tres escenaris naturals i dos escenaris. Estem parlant, alcalde, de que, clar, el poble s'hi posa de gom a gom i no ho sé, claro, si aconsellem una escena més que una altra, perquè jo no sé si el que és el Via Crucis és on més gent se concentra o la gent va seguint els actes.
A veure, la gent, en la mesura que pot, va seguint tots els actes. Ja avance que és impossible veure-la tota. ¿Vale? Veure tot el que és la Passió en un any és impossible, perquè com està tan ple de gent, si estàs en un escenari és molt difícil arribar a un altre, tot i que a mi tens un poc de sort i eres espavilat i pots veure dues escenes seguides, però ja avance que és molt difícil veure-la tota d'un any. Recomanar escenes, a veure, cada una té el seu caràcter especial. Jo, per exemple, bueno, lo que és el Huerto dels Olivos, quan s'apareix l'Àngel, me pareix una de les escenes més boniques que n'hi ha. És que te les diria totes, perquè l'escena d'Herodes també té la seva gràcia, quan banyen i Herodes, pues, l'envia una draga a Pilat. Pilat és molt xulo, i després l'última escena amb Pilat, que és quan el llatiguen, és impressionant. Jo he vist gent veient com el llatigaven i preguntant-se si era de veritat o... O sea, se fa molt bé, i el Sanedrí, pues, bueno,
l'arrepentiment de Judes, però és que són tots.
A veure, és que totes les escenes, totes tenen algo d'especial, per això molta gent el que fa és vindre un any, espera veu un parell, a l'altre any veu un altre, però bueno, són totes especials i tenen la seva característica.
Claro, és que Borriol es convertís en el Jerusalem de fa 2.000 anys.
Sí, sí, ese dia normalment la gent ve per les prats, se passeja pel poble i ja veus un ambient, bueno, diferent a la vespre anterior, per dir-ho d'una forma. Veus els escenaris, veus passejar-se algun romano i bueno, és molt emotiu des de primera hora de l'espre que ja se sent com un ambient especial al poble.
Treballen en fer tot això tècnics, carpinters, mecànics, electricistes, és a dir, tot el que nosaltres veurem en un dia porta molta feina, no?
Sí, sí, molta, molta. Així pues, tenim sort a la col·laboració dels serveis de l'Ajuntament i després dues empreses d'ací del poble, més tots des de l'associació que hi ha col·laborat, no hi hem actuar, hi ha muntar, desmuntar, limpiar, tot. Però n'hi ha que donar les gràcies sobretot a la brigada de l'Ajuntament que ens fa una tasca molt important. Sí, muntem escenaris, decorem, pintem, rematem, és molta cosa. Enguany tinc que dir que el que és l'escenari d'Herodes, enguany el reformem tot nou.
Clar, perquè al fer 50 anys hi hauran, hem parlat d'aquestes exposicions, però clar, en este tipus de representació poc se pot variar, no? Més que en l'arreglo d'algunes coses.
Home, se pot variar. Jo me recordo, jo era molt xicotet, imagina't, el primer any que se va fer els pilars dels escenaris, diguem els pilars de l'època romana, se van fer en polls d'Ariel de polvos de llavana.
Claro, en redonets.
Sí, redoneix, el típic polvo d'Ariel, sí, no m'ho hauràs conegut, però jo sí, i pintats en blanc, i les parets de cartó totes pintades en blanc, eren escenaris totalment en blanc, doncs han anat evolucionant molt. S'han pintat en pedra, s'han pintat en tipus rococó, s'han pintat de moltes formes, fins que van decidir de tindre una línia de lo que era entonces. Uh-huh. I estem retornant a conservar aquella època. Pues anirà tot en base, lo que és per exemple el Herodes, pues anirà pues un palacio, pues en aquella època com eren els palaus, pues enguany el escenari el farem així. Uh-huh. El Sanedrín se va reunir al carrer, pues és una paret d'una fachada i una portada gran de fusta. Pues estem posant els escenaris en aquella època i en les condicions que requerien. Per això enguany reformem el de Herodes, després n'hi haurà una escena nova, mira que te la vaig a desvelar-la.
La primícia.
N'hi ha dues escenes noves. Una la farem també el que és a la plaça Zavara, sí. Que l'Ajuntament va fer una plaça nova en parets de pedra de Borriol. Uh-huh. I allà hi ha com una caseta molt acollidora que van fer també ells i li vaig demanar autorització al senyor alcalde si ens donaria permís ahir per fer la nova escena representant la casa de Maria, de la Mare de Déu,
sí, sí.
Que va a Sant Joan i Santiago Apòstols van a dir a la Mare de Déu que el Sanedrín ha pres el seu fill i que volen condenar-lo a mort per blasfemo i per... I a partir d'ahir la Mare de Déu i Sant Joan... I les tres Maries recorreran tota la passió a veure què és el que li estan fent a Jesús fins al moment de la mort.
Se farà llarguer, ara és que ja m'ha obert boca per a poder veure tot això i ara tindrem que esperar fins a aquest dia, fins al Dijous Sant, a les 10 de la nit. Que se farà?
Enguany, la passió, te dic, perdona que te moleste,
sí.
Que te talli, enguany la passió, com altre colofó, però el nostre 50 aniversari, per la commemoració que estem fent, anem a afegir l'entrada de Jerusalem.
Ah!
Tota la gent, els 200 i pico d'actors que hicim en la passió,
sí.
Estaran repartits pues soldats en el Palau de Pilatos, Sanedrín en l'escenari de Sanedrín, i tot el poble repartit pel carrer Colón i faran la recebint a Jesús en, pues en el típic, el típic diumenge de Rams, en la burreta dels dos apòstols,
sí.
Palmes i tot. I anem a adequar el que és tot el carrer Colón, parlarem amb els veïns perquè ens ajuden a transportar aquest carrer en aquella època. I molta gent ja ens ha contestat que sí, encantats. I entonces la passió un guany per ser el 50 aniversari comença a les 8:30, arribarà Jesús a la plaça La Font, i veurà a Jesús, quan Judes anirà a parlar en el Sanedrín, són detallets que donaran més gustet a la passió. I Rafa Lloret, Jesús on dirà unes xicotetes paraules, i d'ahí ell és 12 apòstols, des de la plaça de la Font, en els 12 apòstols ja se l'aniran a buscar, la casa on se farà la Santa Cena, l'últim sopar. I a les 10 ja arrencarà la passió, com sempre.
És a dir, que enguany sí que n'hi ha novetats. S'ha ampliat l'horari.
S'ha ampliat, sí, les dues novetats que n'hi ha enguany, ells, la primera que farem l'entrada de Jerusalem,
sí.
I la segona és a la plaça Javara, al costat mateix del Huerto de los Olivos,
sí.
Estarà la Casa de Maria, on se farà la següent escena nova, que és el que he dit antes, que anirà Joan, Sant Joan, a explicar-li a la Mare de Déu què és el que està passant amb els fills.
Bueno, pues ja anem donant pildoretes, no?, per a que la gent vagi sumant-se a veure esta passió. Vora 300 persones poden arribar a participar?
Com? Sí, bueno, unes 300 persones.
Sí, sobre les 300 persones, sí, perquè tu pensa que hi tenim els típics antorxerets, que pobrets estan tots esperant-se a prendre la comunió per
claro.
Ja d'antorxerets a la passió. Els típics antorxerets, que igual n'hi ha, pues, 20 o 30 xiquets. Els romanos, que l'any passat n'hi ha 52 romanos. El pueblo de la Jerusalén. Entre, ara n'hi ha homes, que antes només eren dones, ara ja n'hi ha homes que s'han atrevit a posar-se el traje i fan de pueblo també. Després estan tots els del Sanedrín, Herodes, Pilatos, tota la gent. Pues sobre els 300 actors sí que estem.
Tot el que se fan, ho confeccionen cadascú, n'hi ha una... se fa dins de l'associació, com ho fan? La vestimenta?
Així el que fem és que vam parlar amb les mestreses de Borriol, de casa, i elles se van oferir, això ja ho va fer el Rafa Lloret pare, i elles se van oferir a confeccionar els trajes. Entonces n'hi ha molta gent que paren en aquestes dones i es fan elles el traje. Primer les fa la mare de Lorenzo Ramírez, la tia Leonor, mos feia estratges. Després van passar, quan estaven a l'altar, van passar a les mestreses. I ara pues, n'hi ha de tot. N'hi ha gent n'hi ha que ho fan elles, n'hi ha gent que ho porten a modistes, n'hi ha de tot. Però cada actor se preocupa del seu traje. L'associació, sí, tenim trajes que dissem a gent que millor és un any per a convidats o alguna cosa, però per regla general, la gent que és tots els anys se confecciona ell mateix el traje.
Des de logo, el respaldo de l'Ajuntament indiscutible, perquè a més vostè ho ha anomenat un parell de vegades, senyor Cadi. També tenen el de la Diputació de Castelló. Imagine, alcalde?
Sí. La Diputació està darrere, també el subvenciona. Ara, mira, ahir mateix vam arreplegar tot el que és la cartelleria i els díptics informatius que ens ho ha fet la Diputació de Castelló, i per descomptat agrair-los la seua col·laboració i suport, perquè estan darrere i se nota i ho agraïm molt, moltíssim.
Per a quan, ja sé quan demanar que siga festa d'interès turístic autonòmic, alcalde?
Bueno, sí, està declarada festa d'interès, bueno, local,
provincial.
Sí. O sea, se va fer els passos del local, provincial, i estem ahí treballant des de la associació, s'està treballant per a que sigui d'interès turístic autonòmic, perquè ho és, i bueno, poquet a poquet anar fent passos per a donar-li la rellevància que es mereix.
Quina quantitat de gent se pot concentrar en la localitat aquest dia?
Uf, és la pregunta del millor, saps? Jo, pues, si te dic que venen 10.000 persones, igual Arcadi que està així me diu que 15, que 20, que 22, jo no sabria dir-te exactament. Només sé que m'atreviria a dir que és el dia que més ple està el poble, o sigui, durant l'any és el dia que més gent hi ha al poble.
Sí, i gent que repetís any darrere any per veure aquelles escenes que s'ha deixat sense veure, no?
També tinc clar que el que ve un any no ho fa només un. Repetís perquè, com he dit abans, no pots veure-ho tot i ja no és això, ja no és que no vulguis veure-ho tot, és que és tan emotiu i se fa tan bé que molta gent vol veure repetit certes escenes. I, a veure, jo conec gent de... Veig gent de moltes maneres i conec gent que ve a millor exclusivament a veure sempre la mateixa escena perquè li apassiona i les altres no les veu, vol agarrar un lloc privilegiat per a veure sempre la mateixa escena. N'hi ha gent que cada any se fa un planning i se fica a un lloc i, bueno, n'hi ha de moltes formes. Només sé que el que ve no només ve una vegada, repetís.
I si parlem d'aquest motor econòmic, què significa esta festa?
Este dia per a Borriol és molt important perquè tot el que són els bars i els restaurants pues no cal que te digui que se peten. Aquest dia estan tots plens. Si vols vindre a sopar, si has d'encomanar el sopar en prou d'antelació perquè aquest dia pues està molt ple. De fet, tenim que habilitar zones de pàrquing tant el que és a les afores perquè, clar, el poble està un poc desbordat.
Cal destacar que la passió de Borriol és la més antiga de la província de Castelló. Això ho hem de posar en valor, també.
Sí. Som l'alma mater de les passions de la província.
Algo que també m'havien dit... Sí, algo que també m'havien dit és que la Nova Jerusalén és internacional.
Sí. Te dic que sí, no? Inclús hem tingut articles de premsa en Alemanya,
sí,
en Àustria, i bueno, això t'hauria pogut informar més en Rebutger, que era el que està encarregat d'aquest tema. Però si no, a Jerusalén ha arribat a cruzar fronteres.
Bueno, pues que siga tot un èxit. Estàs per la presentació del cartell que anunciarà els 50 anys de representació en la localitat de Borriol.
Segur que ho serà perquè la gent està molt pendent de veure any rere any quin serà el cartell anunciat. Segur que serà.
Sí, a més, este any, també en commemoració del 50 aniversari, esta nit, a les 50 cases que ens han oferit, que s'han oferit per fer la Santa Cena, esta nit els donem un objecte, es fem un xicotet homenatge a totes les cases. I la gent ho ha agarrat amb molta emoció i moltes ganes, la veritat.
Pues, Arcadi Babiloni, president de Nova Jerusalén, gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a tu.
I Héctor Ramos, alcalde de Borriol, gràcies.
Un plaer per a mi, com sempre. Anna, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos.
Santi Cordells, molt bon dia.
Bon dia.
Avui anem a parlar de algo que ho tindrem en exclusiva així en esta ràdio i gràcies a Santi Cordells perquè, bé, Santi, jo crec que ho hauries de dir tu. Bueno, és en referència a una cosa que ha tingut molta repercussió a nivell mundial, ha sigut este nomenament del president dels Estats Units, de Donald Trump. Bueno, pues anem a parlar de qui, Sandy?
El president Trump, com és tradició als Estats Units, l'endemà del seu nomenament com president, va a l'església on es fa un, diguem-ne, un servei litúrgic, un servei religiós, un culte, una missa, com vulguem dir-li, per a fer pregària per el temps en el que esta persona estarà servint el país com a president, no? Aleshores, és una cosa habitual, vull dir, que es faça esta primera litúrgia, o esta missa d'inici de la legislatura, ho solen fer tant els presidents del Partit Demòcrata com del Partit Republicà, vull dir, és una tradició estatunidenca com a tal. Aleshores, en este context, doncs van a l'Església Episcopaliana de Washington, que una miqueta per a que ens entenga la història de tota esta, del que significa esta església, no? Tots sabeu que en el context de les persecucions religioses al segle XVI n'hi ha molts evangèlics, molts protestants que fugen d'Europa en uns vaixells anomenats els Mayflower, sí. I que la tradició americana se'ls anomena els pares pelegrins perquè pelegrinaven d'Europa on hi havia persecució religiosa als Estats Units on hi havia llibertat religiosa. Aleshores, la bisbessa, que a nosaltres ací en la nostra tradició romano-catòlica ens crida l'atenció, que siga una dona una bisbessa dona. Vestida amb el, diguem-ne, el vestit litúrgic típic d'una bisbessa o d'un bisbe, doncs és perquè ella pertany a la comunió que nosaltres coneixem així com anglicana, s'anomenen ells episcopalians, d'acord, que és l'escissió de l'Església d'Anglaterra que va tindre origen al segle XVI, Enric VIII, tota aquesta història a molta gent li deu sonar, no? Aleshores, és una església que en els últims anys s'ha caracteritzat per algunes decisions que a nosaltres ens opten, com ordenar dones, que ja fa temps que poden ser sacerdoteses, i fins i tot transsexuals, homosexuals que ho són obertament també són ordenats. No sé si ara no dona temps de ficar-se en afers teològics, però una miqueta per a que entenguem el context del que representa aquesta església. És una església bastant important als Estats Units, vull dir, no és una xicoteta secta rara, és una església, diguem-ne, en un reconeixement fins i tot estatal. La prova és que està ahí Trump, no? En concret, la major responsable de la diòcesi en la que es fa esta litúrgia és la reverenda Marian Edgar Pude, que fa un discurs demanant clemència per als immigrants o les persones no vingudes i els LGTB, els gais, les lesbianes, etc. Ha sigut molt controvertit perquè també n'hi ha cristians d'un parer una miqueta més conservador que han criticat a esta bisbessa per les seues paraules. Va haver una entrevista el 2011 al Washington Post en el que ja Bude ja va parlar obertament en favor del matrimoni homosexual, que com sabem en algunes esglésies és possible ja des de fa uns quants anys. És a dir, casar-se per l'Església. Washington i l'estat de Maryland són, sobretot, de tradició demòcrata i aquestes opinions en un estat demòcrata, que per tant és més, perquè ens entenguem, a l'espanyola o a la valenciana, més d'esquerres, no? Aquestes opinions d'una reverenda són bastant habituals, no els estranyen. És una societat, en aquest estat, ja d'un parer així més progressista, més obert, més d'esquerres, com vulguem dir-li, no? Si anem a la web d'este bisbat, el bisbat episcopal de Washington,
sí.
Esta bisbessa es descriu com una defensora de la igualtat racial, la prevenció de la violència amb armes de foc, que això és molt controvertit als Estats Units,
absolutament.
La reforma migratòria i la plena inclusió de les persones LGTBI. Com he dit, l'Església Episcopaliana dels Estats Units permetís totes les persones de tots els gèneres i orientacions sexuals ser bisbes, diaques i capellans. Esta senyora és bisbessa des de l'any 2011 i va ser durant molts anys rectora de l'Església Episcopal de Sant Joan de Minneapolis. És llicenciada en Història per la Universitat de Rochester, en un grau magna cum laude, i també és doctora i té una maestria en teologia en el Seminari Teològic de Virgínia. dir, no és una senyora que s'ha caigut del cel així de colp. Yeah, yeah, yeah. Una persona molt estudiada i amb molta reflexió, molt llegida. Els seus sermons s'han publicat en diversos llibres. El més recent llibre publicat sobre els seus sermons és How We Learn to be Brave Decisive Moments in Life and Faith. Com aprenem a ser valents moments decisius en la vida i en la fe, que es va publicar fa 2 anys, el 2023. Bé, el més famós dels seus sermons va ser el que es va pronunciar doncs este dimarts mateixa davant del president i del nou president i del nou vicepresident dels Estats Units i les seues famílies, que si vols podem llegir en exclusiva així complet. L'hem traduït al valencià. La part famosa que així de les xarxes socials és l'última, però el reproduirem, si vols, íntegre a Ràdio Vila-real.
Sí, jo sóc de les que se té que fer les coses íntegres. Jo lo de tallar i no, això no, perquè pot n'hi haure peu a males interpretacions.
Quan vulguis, comença. Que les paraules de la meva boca i la meditació de tots els nostres cors siguen acceptables als teus ulls, o Déu nostre. Perquè vos sou la nostra força i el nostre redemptor. Amén. Una vegada més, la meua càlida benvinguda a tots els que s'han reunit en esta casa de pregària, per a totes i per a tots aquells que s'unissen a nosaltres mitjançant la transmissió en directe. Com a país, ens hem reunit este matí per pregar per la unitat com a poble i com a nació. No per un acord, polític o no, sinó per aquell tipus d'unitat que fomenta la comunitat a través de la diversitat. Una unitat que servisca al bé comú. La unitat, en este sentit, és un requisit perquè les persones visquen en llibertat i juntes en una societat lliure. És la roca sòlida, com va dir Jesucrist. En este cas, sobre la qual construir una nació. No és conformitat, no és una victòria, no és un cansament educat o una passivitat nascuda de l'esgotament. La unitat no pot ser partidista. Més bé, la unitat és una manera d'estar els uns amb els altres, que engloba i respecta les nostres diferències i que ens ensenya a tindre múltiples perspectives i experiències de vida com a vàlides i dignes de respecte, que ens capacita a les nostres comunitats i llocs per poder cuidar-nos els uns als altres, fins i tot quan no estem d'acord. Aquells que de tot el nostre país dediquen sa vida o que s'oferissin voluntaris per ajudar els altres en moments de desastres naturals, sovint amb un gran risc per a ells mateixos, mai pregunten a qui estan ajudant per qui va ser a qui van votar en unes eleccions o quins càrrecs ocupen. I fem el millor quan seguim el seu exemple. Perquè la unitat de vegades és sacrifici de la mateixa manera que l'amor és sacrifici. Donar-se als altres per bé dels altres. En el seu sermó de la muntanya, Jesús de Nazaret ens exhorta a estimar no només als nostres pròxims, sinó també als nostres enemics i a pregar per qui ens perseguís. A ser misericordiosos com el nostre Déu és misericordiós. A perdonar els altres com Déu ens perdona a nosaltres. I Jesús va fer tot el possible per acollir aquells que la seva societat considerava marginats. Ara vos dic que la unitat, en este sentit ampli, és una aspiració i cal pregar molt perquè siga una realitat. És una gran petició del nostre Déu, digna del millor de qui som i de qui podem ser, però no n'hi ha molt a guanyar amb les nostres pregàries si actuem de manera que aprofundisquen encara més les divisions entre nosaltres. Les Sagrades Escritures són molt clares sobre que a Déu mai li impressionen les nostres pregàries quan les nostres accions no són conseqüents amb elles. Tampoc Déu ens salva de les conseqüències dels nostres fets, que sempre al final importen més que les paraules que preguem. Els que estem reunits així a la catedral no som ingenus sobre les realitats de la política, quan el poder i la riquesa i els interessos competitius estan en joc, quan les opinions dels que haurien de ser els Estats Units estan en conflicte, quan hi ha opinions radicals amb tot un espectre de possibilitats i comprensions clarament diferents d'allò que és correcte. N'hi haurà guanyadors i vençuts. Quan s'emeten vots, es prenen decisions que marquen el rumb de les polítiques públiques i la priorització dels recursos. No cal dir que en una democràcia ni les esperances ni els somnis particulars de tothom es poden fer realitat en una legislatura determinada o en una legislatura presidencial, ni tan sols en una generació. És a dir, ni les pregàries específiques de tothom per als que som gent de pregària, ni les pregàries de tots seran contestades de la manera que ens agradaria. Però per a alguns, la pèrdua de les seues esperances i somnis serà molt més que una derrota política. Serà una pèrdua d'igualtat i dignitat i dels seus mitjans de vida. Tenint en compte això, és possible fins i tot la veritable unitat entre nosaltres? Per què ens hem de preocupar? Bo, espere que almenys ens importe. Espere que ens importe perquè la cultura del menyspreu que s'ha normalitzat en este país amenaça amb destruir-nos. Tots estem bombardejats diàriament amb missatges del que ara els sociòlegs anomenen el complex industrial de la indignació. Algun d'ells impulsats per forces externes, els interessos de les quals són promoguts per uns Estats Units polaritzats. El menyspreu alimenta les campanyes polítiques i les xarxes socials, i molts en trauen profit. Però és preocupant. És una manera perillosa de dirigir un país. Soc una persona de fe envoltada de gent de fe, i amb l'ajuda de Déu crec que la unitat en este país és possible. No perfectament, perquè són persones imperfectes i una unió imperfecta, però prou suficients per mantindre'ns creient i treballant per fer realitat els ideals dels Estats Units d'Amèrica, ideals expressats en la Declaració d'Independència, amb la seva afirmació d'una igualtat humana innata i dignitat. I tenim raó en pregar l'ajuda de Déu mentre cerquem la unitat, perquè necessitem l'ajuda de Déu. Però només si nosaltres mateixes estem disposades a atendre els fonaments dels quals en depèn la unitat, com l'analogia de Jesús de construir una casa de fe sobre la roca dels seus ensenyaments en lloc de construir la casa sobre arena. Els fonaments que necessitem per a la unitat han de ser prou sòlids per suportar les nombroses tempestes que l'amenacen. I doncs, quins són els fonaments de la unitat? A partir de les nostres tradicions i textos sagrats, permeteu-me suggerir que n'hi ha almenys tres. El primer fonament de la unitat és honrar la dignitat inherent a cada ser humà, que és, com afirmen totes les religions així representades, el dret de naixement de totes les persones com a fills del nostre únic Déu. En el discurs públic, honorar la dignitat dels altres significa negar-nos a burlar-nos, descomptar en demonitzar aquells amb els quals ens diferenciem o són diferents de nosaltres, optar per debatre i discutir respectuosament les nostres diferències i, sempre que siga possible, buscar punts en comú. I si no és possible un punt en comú, la dignitat exigeix que siguem fidels a les nostres conviccions, però sempre sense menysprear els que tenen altres conviccions pròpies. En segon lloc, la base de la unitat és l'honestedat, tant en la conversa privada com en el discurs públic. Si no estem disposades a ser honestes, no serveix de res resar per la unitat, perquè les nostres accions funcionen en contra de les mateixes pregàries. podríem, durant un temps, experimentar una falsa sensació d'unitat entre alguns, però no la unitat més àmplia i sòlida que és la que necessitem per fer front als reptes als quals ens enfrontem ara. Per ser justes, no sabrem sempre on rau la veritat, i de fet, avui en dia, molta gent treballa en contra de la veritat. Però quan sabem què és la veritat, ens correspon dir la veritat, fins i tot quan, i sobretot quan, això tinga costos. El tercer i últim fonament que avui esmentaré és el fonament de la unitat, que és la humilitat, que tots necessitem perquè tots som éssers humans fallibles. Cometem errors, diem i fem coses que després ens penedim. Tenim els nostres punts secs i els nostres prejudicis, i potser som més perillosos per a nosaltres mateixos i per als altres quan estem convençuts, sense cap mena de dubte, que tenim tota la raó i algú altre està absolutament equivocat, perquè aleshores estem a pocs passos d'etiquetar-nos com les persones bones contra les persones roïnes. I la veritat és que el que som tots és persones. Tots som capaços de fer el bé i el mal. Alexander Solzhenitsyn va observar una vegada amb astúcia que la línia que separa el bé i el mal no passa pels estats, ni entre les classes, ni entre els partits polítics, sinó a través de tots els cors humans. I com més ens adonem d'això, més espais tindrem dins del nostre cor per a la humilitat i l'obertura mútuament amb les nostres diferències, perquè de fet ens assemblem més els uns als altres del que ens sembla i ens necessitem els uns als altres. És relativament fàcil pregar per la unitat en ocasions de gran solemnitat. Més difícil és adonar-nos quan ens enfrontem a diferències reals en la nostra privada, en la nostra vida privada i en l'àmbit públic. Però sense unitat estem construint la casa de la nostra nació sobre arena i amb un compromís amb la unitat que incorpora la diversitat i transcendís el desacord i amb els fonaments sòlids de dignitat, honestedat i humilitat que esta unitat requereix. I així podem fer la nostra part i en el nostre temps per fer realitat els ideals i el somni dels Estats Units. Permeteu-me fer una última petició, senyor president. Milions han dipositat la seva confiança en vostè. I com va dir ahir a la nació, ha sentit la mà providencial d'un Déu amorós. En nom del nostre Déu, li demane que tinga pietat de la gent del nostre país que ara té por. N'hi ha xiquets, gais, lesbianes i transexuals en famílies demòcrates, republicanes i independents. Alguns que ara temen per les seues vides. I la gent que recull els nostres cultius i neteja els nostres edificis d'oficines, que treballa a granges d'aus de corral i a les plantes d'embassament de car, que renten els plats després de dinar als restaurants i treballen els torns nocturns als hospitals. Ells potser no són ciutadanes o ciutadans, ni tenen la documentació adequada, però la gran majoria dels immigrants no són delinqüents. Paguen impostos i són bons veïns. Són membres fidels de les nostres esglésies, mesquites, sinagogues i temples. Li demane, senyor president, que tinga pietat d'aquells de les nostres comunitats, els fills dels quals temen que els seus pares siguin deportats, i que ajudeu els que fugen de les zones de guerra i de la persecució a les seues pròpies terres, perquè troben compassió i acollida al nostre país. El nostre Déu ens ensenya que hem de ser misericordiosos amb el foraster, perquè tots som forasters en esta terra. Que Déu ens doni la força i el coratge per honorar la dignitat de cada ser humà, dir-nos la veritat amb amor i caminar humilment els uns amb els altres i amb el nostre Déu pel bé de totes les persones, el bé de totes les persones d'esta nació i del món. Amén.
Ara sí, ara parlem amb Santi Cortells, regidor de normalització lingüística. Però, regidor, si em permet, ens hem quedat trastocats en el que ha llegit.
La veritat que és una immensa sort poder escoltar este sermó íntegre de Marian Edgar Bude, perquè quan ho comentàvem, normalment les xarxes sempre ens posen la versió curta, que és el final del sermó, la que més impressiona. Però haver tingut l'oportunitat de llegir així de manera exclusiva tot el sermó traduït al valencià, la veritat que ha sigut molt enriquidor, perquè me l'havia llegit, però quan el llegeixes en veu alta és com que té una altra força. I ens hem quedat tots impressionats amb les paraules d'esta bisbessa, que la veritat de Marian Edgar Bude, que ens llevem el barret de les seues paraules i de la seva força i del que transmet esta persona, que no coneixíem fins ara, però que
a mi crec que no se m'oblidarà ja en la vida, no? Després d'haver-ho sentit.
Sí, perquè quina valentia, posar-se davant de tot un president dels Estats Units.
Del Todopoderoso.
I sabent que jo crec que s'esperaria que faria una litúrgia escèptica per així del pas i cantar una miqueta i ja està, i ha sigut valenta de dir aquestes paraules, a les quals Trump, per cert, li ha exigit disculpes per aquestes paraules, que jo crec que més que disculpes li hauria de donar les gràcies pel missatge evangèlic, perquè per a mi és això l'evangeli, i això és el missatge de l'evangeli, i ella li ha contestat que no demanarà mai disculpes per demanar misericòrdia, que jo crec que unes paraules totalment encertades, totalment correctes per part de la reverenda.
Clar, el fet de, no sé si ens ha arribat molt, és a dir, tu el sents, però si a més el sents en el teu idioma...
Clar, és això.
És com que... Sí. Pietat, és que li està demanant pietat, és que és això de... bueno, a mi m'ha...
És que la misericòrdia és el, diguem-ne, el cor central del missatge evangèlic, és que tota la resta és accessori. Si jo he de resumir el missatge central de Nostre Senyor, crec que és això, la misericòrdia, l'amor i el perdó. I és l'única crida que li fa. El que sí que és sobta, no, és que el dia d'abans el mateix Trump estava prometent a la Bíblia, cosa que, per cert, als seus polítics així també els agrada.
Sí.
Però per a què promets amb la Bíblia si després no te compromets amb els valors d'aquesta Bíblia?
Bueno, el que volia que senca el que va ser, el que va dir en este sermó, i sabrà que dins també ho diu, no és el mateix aparentar que viure realment el que tu dius o fas. Mm-hmm. Santi, tenim curs de valencià i quan ha arribat vostè li preguntaven, una vegada està ja en marxa els cursos de valencià, si hi ha gent, claro, d'estos nouvinguts,
sí,
que poden incorporar-se.
Bé, anem a veure quins cursos n'hi ha a la ciutat de Vila-real per a la gent que vulgui aprendre valencià. Uh-huh. Voldria una miqueta resumir. N'hi ha dues ofertes, la del municipi i la de conselleria. Vale. Conselleria té valencià a l'escola oficial d'idiomes en tots els nivells, des d'inicial 0 fins al C2, i això ho podem fer a l'Institut Francesc Tàrrega, allí adjunta està l'escola oficial d'idiomes i allí poden estudiar valencià. Esta, diguem-ne, és la més reglada i està per nivells, està molt ben organitzada i és un títol oficial que dona la mateixa escola oficial d'idiomes. Després, l'altra possibilitat és estudiar a l'escola d'adults. L'escola d'adults, més que per al certificat de l'escola oficial d'idiomes, prepara per al certificat de la junta qualificadora, que tots coneixem. L'antic mitjà i superior, que sí, tothom sempre estrella antigament, doncs per a oposicions, per a treballs, etc., i que avui en dia continua dient-se junta qualificadora de coneixements de valencià, però que el que dona és, en la nomenclatura moderna, no, el B1, el B2, el C1, el C2, etc. I altres títols com correcció de textos o llenguatge administratiu per a posicions concretes i que van molt bé. No? Això és la seu més pròxima que tenim, és Borriana, per a fer aquests exàmens, i a Castelló també es poden fer. Això quan us apunta a través del web, s'apunta la gent, ho fa. I els prepara així l'escola d'adults, la EPA de Vila-real, que està encara està avui en dia en el que era l'antiga biblioteca. Aquests cursos es preparen en tots els nivells en la EPA. Simplement ha de buscar Escola d'Adults Vila-real, allà apareixen els telèfons i els correus, passar-se per secretaria en horari d'atenció, que no, només perquè treballa ahir, l'horari d'atenció doncs és el que posa ahir, perquè la secretaria és professora també i fa classes aleshores. Vull dir, és un horari que hem d'anar a les 3 hores que posa ahir. Ara no les recordo de memòria, però les podeu buscar. Llavors ella, al mateix temps que fa classes, té unes hores ahir per a poder fer matrícules i totes aquestes coses. Ahir, doncs, per exemple, fem valencià començant des de zero els divendres de 9 a 11, que és un curs molt interessant, perquè a banda d'introducció al valencià, jo intento fer també introducció a Vila-real, que la gent conega Vila-real a través del valencià.
És per als nouvinguts, no?
Sí, este seria per a nouvinguts. Després, dijous, a partir de les 5 fins a les 9, n'hi ha cursos del C1 i el B1, tots els dijous, de vesprada a vesprada nit. Ahir tenen els cursos i fora d'antena em preguntava a Txelo que fins a quan es podien apuntar. En l'EPA, en general, més o menys és fins al gener, ja no, però una cosa de que, clar, si estiguera oberta tot l'any, crec que al juny no tindria molt de sentit. Però, en realitat, està oberta mentre hi hagi places. És a dir, si l'aula per normativa li permet 30 places, doncs quan hi ha 30 persones inscrites es tanca. Si n'hi haguera 25, doncs s'apunten i ja està. I bueno, ahir sempre parlen amb el professor, però jo personalment en els tallers mai tinc cap problema, perquè Pensam, encara que comences tard, alguna cosa aprendràs. I si no tinc totes les places ocupades, per a no estar fent res, vens al taller i aprens, que crec que és del que es tracta, no? I després tenim els cursos de la Regidoria de Normalització Lingüística, que encara no se sap, vull dir, aquesta informació és una miqueta la previsió que tenim, però encara no tenim el contracte, segurament ho farem. Este curs sol ser quadrimestral i sol ser a partir del febrer, març, fins al juny, juliol. N'hi ha un curs que és Valencià per a nouvinguts, que ho traga així, n'hi ha dos cursos. El de Valencià per a nouvinguts, que és una UA2. Per cert, ara, només amb l'assistència, ja es pot obtindre la certificació oficial d'A1. És a dir, és la simple assistència i fer el que... no fa falta un examen com el de la Junta, fer els treballs que el professor et diga. En este curs de normalització es dona el certificat d'A1. Solia ser, els anys anteriors, dilluns i dimecres de 9:30 a 11:30. Este de matí. Ho dic perquè la gent té molta oferta. Este és de matí, a l'EPA tenen de vesprada, però jo volia dir los dos junts en un sol programa per a que la gent s'apunte quines possibilitats. Si vols aprendre valencià, tens moltes possibilitats i molts horaris. Este, com he dit, sol ser dilluns i dimecres de 9:30 a 11:30. Curs de valencià per a nouvinguts. Equivalent al de l'EPA, que és divendres de 9 a 11. I després n'hi ha un molt interessant, que és curs de valencià per a pares i mares. Este és un nivell una miqueta més alt, B1-B2, i este sol fer-se dimarts i dijous de 9:30 a 11:30. El de pares i mares a molta gent li interessa perquè, diguem-ne, que està adreçat a pares i mares que els seus xiquets van a escola i que puguen tindre dificultats amb el valencià perquè el valencià no el parlen en casa o coses així, però vulguen ajudar els seus fills i al mateix temps aprendre ells. O sigui, és un doble objectiu, no? Aleshores, este curs està pensat, els materials estan estructurats per a aquest objectiu. Són el que anomenem sempre en llengua cursos per a objectius específics, com pot ser un anglès comercial o... Este és per a pares i mares que tenen els xiquets en escola i que els vulguin ajudar i al mateix temps aprendre ells també una miqueta de valencià.
Per l'experiència que té, regidor, esta de les famílies sol tindre repercussió? És a dir, n'hi ha famílies interessades?
Esta de les famílies té molta repercussió pels anys anteriors i sol omplir-se ràpid. Vull dir, jo quan ja siga oficial que s'ha obligat la matrícula, ho diré oficialment, enviarem la nota de premsa i a partir d'ahí entenc que n'hi haurà uns dies per apuntar-se a través de la Regidoria de Normalització Lingüística. Encara no està obert, que no telefonen encara, que encara no... Jo ho estic anunciant per a que la gent es vagi a...
I quina quantitat de places n'hi haurà? Com se...
T'ho dic de cap, però crec que unes 25. T'ho dic de cap, potser són 20, entre 20 i 30. Igual que l'EPA, més o menys. Això crec que és per normativa educativa, metres quadrats, també nombre de cadires, la dimensió de l'aula...
I quan s'ha acabat o se replanteja el fet de dir, bueno, és que l'any passat ens van quedar molt curts i ampliaríem...
No, això es porta fent des de fa molts anys, tots els anys. Si no n'hi ha algun problema, tots els anys es fa.
I normalment saben els que se queden fora o és normalment la demanda que tenen, lo que oferten?
Ho veuré en guany, però no m'agradaria que ningú es quedara fora. Perquè...
Clar, és que vostè en guany és quan ho veurà? Des de fa un...
Jo no recordo que s'hagi quedat gent fora, però si la gent es queda fora i es queda fora més d'un any, això significa que hem d'ampliar l'oferta. Aleshores ja miraríem com fer-ho.
Que existiria aquesta possibilitat.
Clar, en un curs d'aquest tipus que té a veure amb la integració social, ara mateix que també porta la regidoria de diversitat cultural, no m'agradaria que ningú es quedara fora. Ja veurem, quan passe parlarem, però no voldria que ningú es quedara fora. Si es queda fora, doncs buscarem altres instruments. Però la gent que necessite aprendre valencià per a integrar-se més en la societat de Vila-real, conèixer el seu patrimoni lingüístic, no es pot quedar fora, vull dir, això no hauria de passar.
Som una... Així, en la Comunitat Valenciana, som... O tenim allò d'intentar ser diversos culturalment?
Bé, hem de fer l'esforç perquè és la realitat.
Però hem de fer l'esforç, m'ha contestat.
Sí, hem de fer l'esforç, perquè és un esforç. Vejam, quan una persona ve d'una cultura diferent a la teua, té de vegades una llengua diferent a la teua, una manera de pensar, una confessió, clar que has de fer l'esforç per entendre la seva realitat i per integrar-la a la teua. L'esforç significa que ens hem de conèixer. Evidentment, quan una persona ve així i s'adapta als nostres costums i a la nostra manera de treballar, ja fa un esforç. Però nosaltres hem d'entendre que, de la mateixa manera que l'Estat fa un esforç per l'educació, és a dir, que invertís diners, que posa professorat, que forma els seus professorats, està fent un esforç per a que la gent no siga analfabeta, la gent que ha nascut així i que els seus pares i els seus viejos eren d'ací, també s'ha de fer un esforç per a que s'eduquen. De la mateixa manera, la societat, l'Ajuntament, el Ministeri, qui siga, els governs, han de fer un esforç per a que la gent no vinguda tinga possibilitats d'integrar-se. Si una persona no vinguda vol aprendre, vol saber, vol estar en un curs de valencià, però li tanquen les portes, evidentment no estàs fent un esforç, o l'esforç no és suficient.
I per la gent que diu és que lo normal és que quan ho ve de fora intente integrar-se, són ells els que s'han d'integrar.
Jo crec que ha de ser bidireccional. Anem a veure, si una persona que ve de fora s'intenta integrar però no li dones mitjans ni possibilitats de fer-ho, evidentment és impossible. I ahí, clar, a la gent, les persones tendim a tirar les culpes als altres. I per a molta gent, de certes ideologies, d'extrema dreta o el que siga, són els altres els culpables, els que no han fet prou d'esforç. Però jo crec que, jo com a persona progressista que sóc, sempre em pregunto més quin és l'esforç que estem fent nosaltres per a ajudar a aquella gent, que és una realitat, que estan entre nosaltres, s'integren, aprenguen, una miqueta en el discurs de la reverenda Maria.
Clar, és que directament m'ha vingut al discurs, perquè ella en un moment donat diu és que tots som forasters.
Exacte. Tots som forasters en esta terra. Ella és una capellana, no? Una bisbessa. I entenc que estem de pas en este món, que després tornem als braços de Déu, i per tant som tots forasters, així, estem així de pas.
Santi Cortells, sí, no sé si vol dir alguna cosa més.
No, això, convidar a la gent a que passi un bon cap de setmana reflexionant aquestes paraules, si pot. Jo també les reflexionaré, intentant ser millors persones i repensar, no?, què és el que fem, què és el que decidim, que les nostres decisions tenen conseqüències.
I tant que sí. Pues això, que passi molt bon aquesta setmana, regidor. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Los sueños están bien, pero es mejor estar contigo. Mirar al mar, tomar el sol, arena y sal, ginebra y ron. Túmbate, si los dos estamos tendidos, sé que así ya no te vas, me quedo mucho más tranquilo. Y al respirar, la brisa y tú me dais la paz, el cielo azul parece estar un poco más limpio. Vimos que van a parar siempre al mar y no volverán. Somos igual, por favor no me sueltes jamás.
Pues res, dir-los que passen molt bon cap de setmana i que ens retrobem el dilluns a les 12 del migdia.
Dame la mano que yo te sigo. Quiero correr cerca de ti.
estadio podemos ir.